Dimecres, temps de política al Sempre amb tu. Moment per fer un repàs de l'actualitat municipal amb els regidors del PDeCAT, del Partit Demòcrata, Joan Pere Gómez de Valdelamo. Què tal, com estan, regidors? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguts a la ràdio. Anem a fer un anàlisi de les notícies d'aquests darrers dies. Acabarem el programa d'avui, per cert, preguntant-los per totes les qüestions. No sé si també passarem per Andalusia o no, però en política hi ha hagut molts titulars al llarg d'aquests darrers dies, especialment a Lledoners. Però abans de tot això, centrem-nos en informació municipal, perquè el passat dijous al vespre s'aprovaven els pressupostos de l'Ajuntament, 12 milions d'euros, 13,5 amb el consolidat amb les societats municipals. Vostès, doncs, es van abstindre i ho van fer, doncs, alegant novament que no van poder participar en la confecció dels comptes, no van ser cridats a participar en l'elaboració dels pressupostos. Tot i això, entenc que sí que podem fer una radiografia, que sí que podem parlar, que sí que podem fer una lectura de... Bueno, l'estat econòmic del municipi, d'aquests 12 milions d'euros, 13,5, que es destinaran als serveis municipals, a algunes inversions, doncs quina és la seva opinió al respecte?
Una vegada més, el que sí voldríem dir és que el ple més important de l'any, que és on fem els pressupostos, la nostra abstenció no és una abstenció pues, per covardia ni abstenció perquè no ens haguéssim mirat els pressupostos ni molt menys, és una abstenció pues, perquè una vegada més no se'ns fa participar de l'elaboració d'ells, no se'ns dona la informació quan tocava, se'ns dona només dos dies abans del plenari i per tant nosaltres ens sentim altament pues, desqualificats i ens sentim ningunejats. També per altres raons, perquè hi ha un altre grup, que és el grup de minoritari, que des de l'oposició forma part del govern, que sí que té tota la informació, sí que se'ls té en compte, i nosaltres, que som el grup majoritari, tant en vots com en regidors, se mos té completament marginats, cosa que no ho entenem i no podem acceptar-ho. Per això, clar, quan un pressupost no pots participar, i és un pressupost només del govern, poden estar molt contents de veure el tarannà positiu que té este grup municipal del Partit Demòcrata, que és un grup municipal el qual sobretot vetlla pues, perquè el poble tiri endavant. Ho demostrem amb moltes accions, per exemple, ho demostrem amb mocions com les de l'aigua, que si voleu després en parlem.
Pues en parlem.
Ho demostrem amb el ple dels pressupostos, que la nostra no és una actitud d'acritud, d'allò de dir a tot que no, i protestem, i manifestem, i tirem la gent al carrer, ni molt menys. Nosaltres el que volem és que el poble tiri endavant. Pues perquè tenim una greu preocupació i creiem que al poble li falta il·lusió, li falta espurna. No hi ha una idea de projecte de futur d'aquest equip de govern. És un equip de govern paralitzat i això ho demostren els pressupostos. Però al final són uns pressupostos, si els analitzeu, completament continuistes. No s'ha fet res diferent del que no es feia fa 4, 5, 6, 7, 8 anys. És completament continuista. Fins i tot és tan continuista que fins i tot amb el nivell d'endeutament dels últims anys liquidats, el nivell d'endeutament sigui ser el mateix. La història aquesta que ens volen explicar-nos amb un pressupost de l'Ajuntament que estem parlant de 12 milions d'euros, penseu que només a totes les Terres de l'Ebre només estem superats per Tortosa, Amposta, Deltebre. És el pressupost més alt que hi ha a les Terres de l'Ebre. I no es penseu que els altres ens superen per molt, vull dir que és un pressupost altíssim perquè tenim molts ingressos. I clar, on se pot preguntar, el 2014, quin era el nivell d'endeutament d'aquest ajuntament? Pues estàvem parlant amb el 145%, però és que el 2016 el nivell d'endeutament seguia sent el 143% i ara estem al 130% i el consolidat estem al 123%. Quan per llei ens diuen que a partir de la xifra del 112 ja podríem començar a reinvertir nostres romanents de tresoreria i per tant sempre que estem per damunt del 112% estem obligats a fer un estudi estem obligats a fer un pla econòmic financer. Clar, i torno a repetir, si tan malament estaven que no ho dubtem que l'herència que s'ha trobat aquest equip de govern és dolenta. Des d'aquí, això ho han parlat sempre els regidors, per això la nostra actitud és sempre una actitud positiva i d'intentar ajudar-los amb els que han pogut i hem intentat pues, no ser una posició destructiva ni molt menys ara, evidentment. Això no vol dir que en moments oportuns hem tingut que fiscalitzar, com si després també em permetràs, ens agradaria parlar del pàrquing d'aquí que s'ha fet, el pàrquing en planta, perquè voldríem comentar-ho. També és la nostra obligació fiscalitzar, encara que l'equip de govern no li agradi. Però clar, després de 4 anys, què veiem nosaltres? Pues veiem que encara ens diu l'informe, això no ho diu el grup municipal del Partit Demòcrata, això no ho diu el grup municipal de Junts per Catalunya, eh? Això ho està dient el mateix informe que fa la interventora de l'Ajuntament i ens acaba dient que per aquests motius i tal com s'ha esmentat cal aprovar un pla econòmic financer o actualitzar l'actual en vigor per tal d'augmentar els ingressos corrents i reduir les despeses corrents i poder fer front a la càrrega financera així com reduir el ràtio d'endeutament. Tres conceptes per mi molt importants, eh? És reduir el ràtio d'endeutament. El ràtio d'endeutament després de 4 anys no han sigut capaços de reduir-lo a una xifra inferior al 112%. Per tant, demostra que realment la capacitat d'aquest equip de govern de reduir la ràtio d'endeutament ha sigut mínima. Perquè si haguéssim fet això, avui dia els romans de tresoria els podrien reinvertir i podrien tindre inversions al poble, cosa que ara tenim una inversió mínima. Perquè realment, què han fet? I per què no ho han fet? Pues, també ho diu aquí l'informe, no ho diu aquí Joan Pere, ni ho diu l'Eva ara, ni ho diu el grup municipal de Junts per Catalunya, que ho està dient i ho diu molt fàcil. Diu, actualment haurien d'actualitzar-ho i diu que s'han de fer dues coses molt clares. O augmentar els ingressos corrents, la meva pregunta, la pregunta del grup municipal, quins ingressos corrents han augmentat? Han hagut inversions exteriors? S'ha sortit fora del despatx? Hem anat a Barcelona? Hem voltat pel món? Hem sortit fora del despatx a banda d'anar a jugar, a anar a fer el que s'ha de fer, que també s'ha de fer, però anar pues, als diferents actes, però també hem sortit fora del despatx i anar a buscar nous ingressos, noves inversions, nous grups d'inversors per intentar tindre un augment dels ingressos? La resposta ja te la dic, i no la dic jo perquè m'agrada dir-la a mi, sinó que ho diu el pressupost que t'ha aprovat ara a l'actual equip de govern. No han sigut capaços de tindre ni un cèntim més de cap ingrés atípic que no hagués sigut el que la gent ha pagat pels seus impostos. I l'altra cosa ens diu, reduir la despesa corrent. La despesa corrent segueix sent la mateixa. Si ho mireu bé, la mateixa, torno a repetir, no tinc cap interès que ningú malinterpreti, però segueix havent la mateixa gent treballant a l'Ajuntament, segueix havent la mateixa gent treballant a la brigada municipal, això sí, més treballant a la brigada municipal, els carrers més bruts, els carrers més deixats, els parcs més deixats, els parcs més bruts, segueix havent la mateixa brigada a les urbanitzacions. Avui mateix, abans de vindre, i no deixa de ser curiositat, una persona, i no diré el nom perquè si no s'enfadaré a mi en raó, però m'ha dit, per anar a casa meu, per anar a casa meu a Joan Pere, resulta que tinc que canviar el carrer més curt per on tinc que anar, tinc que fer dos o tres voltes, perquè pel carrer que tinc a casa meva és impossible arribar-hi amb els clots que hi ha. I ja estic cansat de trencar els cotxes i per tant, per no trencar el cotxe, tinc que fer un nou recorregut. I clar, dius amb una despesa corrent, amb més personal que mai, i segueix estant tot pitjor que mai, un se pregunta on està el beneficis d'este pressupost. Torno a repetir, després de 4 anys, encara avui, i és la pregunta que m'agradaria fer, quin és el deute de l'Ajuntament? Algú em sap respondre? Perquè mos van dir-nos a la campanya electoral, Esquerra Republicana i els socialistes, que el primer que farien seria, després d'haver fet aquell pacte i deixar-me nosaltres fora i haver pactat amb el que era l'antiga Partit Popular, se'ns va dir que es faria una auditoria econòmica. S'ha fet l'auditoria econòmica? La resposta és que no. S'ha fet, el que ells s'han inventat és una auditoria de processos, que per cert, l'auditoria de processos ha dit que tampoc no ha hagut cap procés que es pugui dir que ha estat mal fet del que s'han trobat. Però auditoria econòmica ben feta, com han fet altres ajuntaments, està feta? Amb aquesta auditoria econòmica sabríem realment quin és el deute que té l'Ajuntament. Avui dia no el sabem quin és el deute, no el sabem perquè no s'ha fet l'auditoria. Segurament perquè així algú ja li va bé que es fa passar per arquitecte, advocat, economista i que mos diu que el deute és 40 milions, però és que resulta que el deute que algú mos diu que és 40 milions, el que avui dia és alcalde, un dia que eren 35, i el que avui dia és el que fa d'alcalde, el que avui dia diríem que mos dona lliçons i com s'ha de fer tot, que és el senyor Joan Font, des de l'oposició, també diria que era un altre deute. Per tant, jo voldria saber quin és el deute real que té l'Ajuntament, no el sabem. I a partir d'aquí mos trobem, ens trobem amb el que et deia abans, que el consolidat, el nivell de la ràtio d'endeutament del consolidat al 2014 era del 135% i ara el 2017 és del 123%, però no hem sigut capaços de baixar el 112% i per tant este ajuntament segueix estant endeutat i no té capacitat d'inversió. I després de 4 anys, La culpa, clar, sóc repetitiu, però és molt fàcil dir que la culpa és d'abans. Evidentment que la culpa és d'abans, s'han fet coses molt mal fetes i que nosaltres en el seu moment ja hem criticat i per això hem donat suport a l'Ajuntament. Però després de 4 anys, la gent de la Cala no ens va votar, no mos va votar per dir que la culpa és d'abans. La gent de la Cala no va votar perquè vam dir que nosaltres érem capaços de tirar el poble endavant i fer d'una altra manera. I per desgràcia, ho sento molt dir-ho, però aquesta capacitat de tirar el poble endavant han demostrat que no la tenen. I, una vegada més, es demostra que quan no han hagut governs abans de Convergència i ara de Junts per Catalunya, el poble ha estat sempre paralitzat. Només amb governs de Convergència i amb un futur de Junts per Catalunya, el poble tirarà endavant. Com es pot demostrar, podrem criticar moltes coses, però mireu, a la seva època, qui va fer l'institut, qui va fer les escoles noves, qui va fer el passeig marítim, qui va fer el poliesportiu, ara a l'època recent, qui va fer la piscina, qui va fer el pàrquing, qui va fer el camp de futbol nou, en governs de Convergència i ara en governs de Junts per Catalunya. Què es va fer en governs que no han sigut en governs d'esquerres en el seu moment? Pues l'únic que es va fer va ser en governs del senyor Antonio Espuny, va ser la peatonalització del carrer Madeo, que per cert ara no és carrer peatonal perquè ara ja poden passar els cotxes. Una vegada més demostra que només en governs de Junts per Catalunya es pot tornar a tirar este poble endavant perquè serem capaços de fer-ho.
Sobre els números, algun comentari en concret? D'aquests pressupostos municipals?
Bé, el resum és el que ha dit Joan Pere. Els números són quasi copiar i pegar del pressupost de l'exercici 2018, que, bueno, pressupost que s'ha hagut d'anar ampliant per despeses que potser no devien estar programades o ben elaborats els pressupostos i ha faltat pressupost. Per exemple, este últim ple vam tindre que aprovar una modificació de crèdit aprofitant l'ingrés extraordinari del cadastre, de la revisió cadastral que s'ha vist afectat molta gent, pues s'ha pogut fer front a una revisió de despesa pel que fa a diferents obres. Sembla ser que el pàrquing que s'està construint no s'han quedat curts de pressupost i per això mateix pues, ja s'han tingut que destinar uns 130.000 euros més a aquestes obres que encara no estan finalitzades. Obres que es van començar al juliol, crec, i estem al desembre i encara estan per acabar i mal calculades, entenc, perquè si no, bé, uns 100.000 euros de més, no sé per on han digut anar. Però a banda d'això, els pressupostos són iguals, són exactament iguals que l'any anterior. Les inversions són minces, ja s'ha ocupat el senyor alcalde d'explicar-ho, no? A la nit de l'esport, per exemple, que seran 3 actuacions durant tot l'any del 2019 destinats íntegrament i només a esports. És a dir, si era la pista del poliesportiu, que jo estic molt contenta de que es faci, la veritat, perquè crec que són unes instal·lacions que s'han de revaloritzar perquè, a més, tenen un ús molt, molt elevat i això, a més, permetrà que el club privat del patinatge pugui fer servir les instal·lacions del poliesportiu Galetet. Crec que el pressupost de la pista són 40.000 euros. Després hi haurà la construcció del camp de futbol 7, també una bona inversió, 100.000 euros crec que són, i la pista poliesportiva a les instal·lacions esportives al costat del camp de futbol, també uns 100.000 euros. Totes aquestes inversions seran possibles gràcies al PAM, però bé, són exclusivament són aquestes les inversions que se tenen en compte, a més del carrer Candela, crec que és, el carrer Candela, que ja estava pressupostat al 2018 i que com no s'ha fet, doncs se passarà al 2019 i esperem que el 2019 sigui efectiu. A banda d'això, doncs bé, el mateix. Festes, per exemple, és exactament el mateix pressupost. De fet, són 264.000 euros, una mica augmentat perquè s'han augmentat els sous o s'han d'augmentar els sous un 2,2%, que bé, per llei, no és perquè vulguin gastar més, això ja ho entenem. Però no hi ha res que ens doni a entendre que hi ha hagut un estalvi real que permetia que tirar una mica més endavant, perquè del ple se desprenia una satisfacció de, des de l'equip del govern, que era, sorties del ple i pensaves, bueno, que ja no devem res, perquè realment estaven satisfets de tot lo aconseguit. I penses, bueno, si això és lo que t'ha de quedar, el cos tan satisfet, no haver fet res i continuar donant les culpes al passat i quedar-nos igual, pues bé, la veritat és que és poc ambiciós l'equip actual. I la veritat, els números no estan ni per estar satisfets ni per anar en la cara ben alta. I de fet, realment, l'Ajuntament no està bé, però sembla ser que no se'n volen adonar, o bé, jo suposo que clar, ara en època electoral pues, queda molt malament dir que no hem pogut anar avançant. A partir d'aquí, bé, els pressupostos hagués pogut fer alguna cosa més per a reduir la despesa, sobretot, ja que d'ingressos són bastant incapaços de poder agafar alguna cosa d'inversions que no siguin les donades per la revisió cadastral, que això provocarà que l'IBI sigui una mica més car a conseqüència del cadastre. I bé, poca cosa més. És un copiar i pegar de l'any passat.
Això, amb la idea que deia, que és molt important el que comentar al final, que quede clar és que gràcies a la revisió cadastral tenim més ingressos. Però, o sigui, l'única capacitat que han tingut de tindre més ingressos, com ara us explicava la Eva, és que gràcies a la revisió cadastral, via l'IBI, podrem tindre més ingressos. Això vol dir que gràcies a l'esforç més gran via impostos de la gent de la Cala, tenim més ingressos. Però clar, quan tu mires i veus que el capítol 6 només tenim un 4%, o sigui, el pressupost de la Cala, el tercer pressupost, el tercer quart pressupost més alt de les Terres de l'Ebre, de 12 milions d'euros, 12 milions d'euros és una xifra importantíssima, estem parlant que només el 4% ho dedicarem a inversions. I la pregunta en veu alta, i que quedi clar, creiem que està molt ben fet que el poliesportiu s'arregli, perquè el poliesportiu el que no podem fer és dir, farem un poliesportiu nou quan ja tenim un i el tenim completament deixat de la mà de Déu, que sabem que tenim les plaques mos tancant i un dia pot fer mal als crios, i que se mos fica l'excusa de que no es pot fer l'embelat a la Candelera perquè està en mal estat. O sigui, està en mal estat per a fer les festes del poble, però no està en mal estat perquè els crios i les xiquetes del twirling, del patinatge, de la gimnàsia rítmica, la gent que juga a futbol sala, etc., puguin jugar. Per tant, això és incongruència total. Però la pregunta és, creieu que totes les inversions que s'han de fer al poble han sigut totes destinades a l'esport? Totes? Quan jo soc una persona molt esportista, vaig ser regidor d'esports, estic molt orgullós que sent regidor d'esports se va inaugurar la piscina que ara tenim i les pistes de pàdel, com em sento molt orgullós, però no pots, jo crec que tota la inversió, tota per esports, quan tenim el poble brut, deixat, carrers en mal estat i aneu a les urbanitzacions que estan deixades de la mà de Déu i els carrers estan pitjor que mai, no pensem que potser hauríem de diversificar una miqueta la inversió i no dedicar-ho tot a esports, tot i que torno a repetir, soc una persona que m'encanta l'esport i per tant tot el que sigui per esports estic content, però penso que hi ha altres prioritats i no pot ser tot dedicat a esports. Tu agafes un pressupost de qualsevol ajuntament i l'esport és important, però l'esport no és el més important. Ara, clar, quan tu veus que en festes hi ha més de la meitat que el que es dedicarà a inversions per tot el poble, és quan escolta alguna cosa no funciona prou bé.
Dit això, abans l'ha mencionat el pàrquing d'aquí, de la superfície de les Escoles Velles, del pàrquing Llibertat. Ara fa unes setmanes ens explicaven aquí, en aquest mateix espai de portaveus, el Sempre amb tu, que havien requerit una sèrie de documentació sobre les obres. Com està aquesta qüestió a nivell d'informació cap al seu grup municipal?
Estem molt disgustats. Estem molt disgustats doncs, perquè tornem a repetir el d'abans. El nostre tarannà és molt positiu. Intentem col·laborar, intentem ajudar, però de veritat ens sentim ningunejats. Ara fa cosa de ja 3 anys i pico, la mateixa Eva va entrar informació que vam demanar quin era, que ens diguessin quin era el personal que havia a l'Ajuntament de la Cala. Volíem saber quants treballadors teníem al poble de la Cala. Volíem saber també altra informació en què ens gastàvem els diners. encara ara ho estem esperant. Mos hem queixat al síndic de Greuges, estem esperant la resposta del síndic de Greuges, però no tenim resposta. I el síndic de Greuges ho està treballant. Suposo que l'Ajuntament, quan els arribarà la queixa al síndic de Greuges, ja dirà alguna cosa, no sé què esperien, que hi hagi un canvi de govern, i quan caurà un canvi de govern, s'ho trobaran els que vindran. Però, clar, ara també ens trobem amb una a banda d'això, que no només això del personal, que mireu una cosa, per què té que amagar l'Ajuntament que ens pugui dir a nosaltres quanta gent està treballant a l'Ajuntament? Que tenen por que féssim una comparativa del que hi ha quan ells han entrat i com ells se van trobar a l'Ajuntament? Jo penso que l'Ajuntament, si són tan transparents com diuen, perquè tot el que els demanem al ple via preguntes, al ple de manera escrita o per registre d'entrada, tot el que els demanem a tot ens diuen que ja us ho donarem i no ens donem res. O, per exemple, permeteu-me, vam aprovar una moció a la qual vull agrair aquí públicament, no?, el suport del mateix Joan Font, perquè vam intentar, sabeu que aquí al poble de la Cala, els caps de setmanes, la biblioteca la tanquem, en diumenge, dissabtes, diumenges, i hi ha molta gent estudiant que voldria un lloc on pogués estudiar. I vam fer com dissabte a la tarda, i el diumenge no està oberta, i per tant vam creure convenient de fer una moció, perquè clar, ens ho hem trobat a altres llocs, aquí això va liderar una miqueta la Sarai Pastor Gallar, que és del món de l'ensenyament, i ha vist pues, que dintre del seu món de l'ensenyament molta gent jove li demandava un espai al qual poder estudiar com venen de la facultat, de la universitat, i que molts llocs ho troben i al poble de Cal no ho tenim. Vam fer esta moció de ser capaços entre tots, nosaltres vam dir que el lloc ideal seria la mateixa biblioteca, o podríem fer-ho al telecentre, però que, bueno, que si l'Ajuntament en aquell moment, l'Ejecultura, el mateix alcalde, no veien convenient que fos la biblioteca, però que fóssim capaços tots de trobar un espai oportú perquè la gent jove que ens ve d'estudiar de Barcelona, Tarragona, i vol un espai on pugui estudiar en cap de setmana, pues, ser capaços tots de trobar aquest espai. Això és molt senzill. I vull agrair des d'aquí el suport del mateix Joan Font, que ens va donar suport amb aquest tema, i vam dir que sí, que ho faríem. La Sarai s'ha cansat d'enviar de trucades, d'enviar correus, això deu fer una cosa de 2 anys, i pregunteu-se, tenim l'espai on la gent jove pugui anar a estudiar en cap de setmana? No, mos han contestat més les trucades, els correus electrònics, ho hem dit un munt de vegades? No, passen en altres? Sí, però és que no passen del grup municipal de Junts per Catalunya, passen sobretot de la gent del poble. Perquè una moció que s'aprova i diem que donarem una necessitat de la gent jove del poble que vol estudiar i diem que donem solució i aquesta solució ho fan per quedar bé al plenari i que després no són capaços de trobar aquest espai, i el més important, no ens diuen el per què no són capaços, vol dir que realment estan ningunejant a l'oposició. I això, lo sumo m'arriba, quan abans em comentava l'Eva, fent este pàrquing que hem fet ara en planta, ¿vale?, que cal dir-ho, som tan intel·ligents que el comencem a fer-lo al mes de juliol, quan aquell poble de la Cal comença a venir del turisme, i la primera setmana d'agost encara estaven treballant, i resulta que, i per cert, un pàrquing, perquè cada dia quan vinc a treballar passo per aquí, per de casa meva, un pàrquing encara inacabat. Un pàrquing inacabat. Te cal dir, alguna cosa, aquí et vull donar-te l'èxit, Dani, perquè ara sempre estem programant ràdio, i que hem dit moltes vegades aquí que el passeig marítim estava inacabat, l'altre dia vaig veure que treballaven i segurament no em deuen voler sentir més que el passeig marítim està inacabat, i van ficar-se a treballar i ja l'han fet. Per tant, gràcies, senyor Antonio Espuny, de que el pàrquing, pues, hem estat un any per poder acabar el passeig marítim. Espero que si hem de fer el nou passeig marítim de cara a l'any que ve, hem de fer algun tros, que no s'esperi a fer-lo una vegada més, perquè són 2 anys seguits que ho hem fet a Setmana Santa. Fem-ho ara. Ara estem al desembre. Si ho fem al desembre, tenim tot el desembre, tenim el gener, tenim el febrer, el març, així quan arribarà la Setmana Santa ja tindrem el pàrquing acabat. Tindrem el pàrquing acabat i tindrem el passeig marítim acabat. No ens esperem a fer-ho quan arribi el turisme. Fem-ho ara, que són els temps que els quals els ajuntaments que vinguin del turisme és ara l'hivern, quan fan les obres, perquè així quan arriba el turisme ja tenim les obres fetes. Dit això, vam demanar una cosa molt important. Vam demanar que ens diguessin quin era el projecte executiu de l'actuació sobre l'aparcament subterrani aquí al poble nostre. Un projecte executiu. Per què? Pues perquè aquesta obra a la qual s'ha tocat estructura, perquè d'altres coses s'han tallat els enanos, i si toca estructura vol dir que poden haver efectes col·laterals. Per exemple, tenim goteres. Ah, què ha passat? Tenim goteres. Clar, i un se pregunta, podríem veure el projecte executiu on està per saber si s'havia tingut en compte que degut a aquest parc potser no estava preparat perquè per damunt passessin formigoneres o altres cotxes o el material que s'ha ficat, etc etc, estava preparat perquè pogués haver un pàrquing per dalt i no afectés al pàrquing subterrani? Doncs pues, tenim goteres. L'altre dia una regidora, no diré el nom perquè no és del nostre grup, si fos el nostre grup diria el nom, em va trucar i em va dir-me que estava molt preocupada pues, perquè resulta que sí, pues, que resulta que va anar al pàrquing a veure que hi ha cotxes que fins i tot estan aparcats, que fiquen plàstics al damunt perquè els hi cauen totes les goteres al damunt. Plàstics. Perquè hi ha moltes goteres. Clar, i llavors preguntem, on està el projecte executiu? Pues, no ho sabem. Pues que a més també vam demanar-los, mos podeu dir quin és el pressupost de l'obra? Clar, és una obra important, volem saber quin és el pressupost de l'obra. Tampoc mos ho han dit, i si no mos han dit també volíem preguntar qui és el responsable de la realització de les compres amb tot això del pàrquing. Tampoc mos diuen qui és el responsable. Això mos estan dient que la persona encarregada de la brigada ha comprat a dit? Aleshores, quins han sigut els comparatius per saber si una cosa és més barata o l'altra? S'ha comprat a dit? S'ha comprat als amics? S'ha comprat... Jo crec que no s'ha comprat als amics, eh? Però algú podria pensar que s'ha comprat per amistat? En quins comparatius? Perquè si no tenim pressupost i no sabem qui és el responsable amb la realització de les compres de l'obra, de l'execució de l'obra, per tant, podríem dir que aquesta compra s'ha fet de manera directa. I s'ha fet de, si s'ha fet de manera directa, vol dir que no hi ha comparatius de preus. No estem acusant. Preguntem. Si se mos digués el que hi ha, podríem dir, pues, bueno, ho han fet molt bé, però no ho sabem. I, també, una altra cosa, el pla de seguretat i salut. Això és obligatori d'un pla de seguretat i salut. Algú es pregunta, no el tenen el pla de seguretat i salut? Nosaltres ho hem preguntat. I ara dic que no el tenen perquè, com que no me l'han donat, com que no me l'han donat, per tant ja podem dir, podem pensar que no el tenen. Si arriba a passar algo a la gent que treballava, algú sap que tenen responsabilitats penals, que algú hagués pogut fer presó per això? I l'altra cosa és, i saps per què dic que no el tenen? Doncs pues perquè per tenir un pla de seguretat i salut vol dir que ha d'haver un denominador, ha d'haver un coordinador de seguretat i salut. I aquest coordinador s'ha de preocupar de que les mesures de seguretat estiguin. I un, només cal anar aquí perquè tots han passat per l'estiu, sabem que les botes no es portaven, no es portaven els xalecos reflectants, no es portaven els cascos, perquè pobra gent, massa va fer, que ho dic, i dic pobra gent, ho dic en tot respecte del món, van treballar de sol a sol, amb condicions, si em permets, inhumanes. A ple agost, amb l'onada de calor, com va treballar aquesta gent, i que era normal, treballaven despullats, sense cascos, sense xalecos, sense les botes, sense la roba pertinent. Però és que si arriba a passar alguna cosa, arriba a caure un palet, i passa un crió per allà, i passa alguna cosa, de qui era la responsabilitat? Quan no teníem ni, quan no teníem ni el pla de ciutat aprovat, no teníem un denominador, no teníem ni un coordinador de ciutat i salut de l'obra. Per tal, vol dir que també vam preguntar si havíem fet l'obertura del centre de treball. I tot això vam preguntar a un ple. Sabeu quina va ser la resposta al ple per part de l'alcalde? No us preocupeu que ho tenim tot. No ens vam preocupar, ens van dir el dia següent veniu a l'Ajuntament a buscar-ho. El dia següent, aquí el Menda, almenys anant a treballar, me'n vaig anar a l'Ajuntament a demanar-ho. I vaig parlar amb l'arquitecte i amb l'enginyer i amb el secretari. I tots m'han dit que no ho sabien, però que portaria l'Ajuntament, portaria l'alcalde, si m'ho podien donar-m'ho, però que ells no els hi constava que passés el dia següent. Clar, el dia següent un tramet treballen i vaig dir, us trucaré, perquè si està vindré a buscar-ho. Vaig trucar el dia següent, això era dijous, no havien pogut fer cap gestió, no sabien res, truco el divendres, tampoc, vaig seguir trucant, vam enviar per registre d'entrada, firmar per tots els regidors, vam demanar aquesta informació que abans us he demanat, en registre d'entrada, perquè ningú pogués dir que no els hi constava, tot per escrit, i tampoc, fins al punt que vam contactar un advocat, que per un burofax, per tant vol dir que ho han rebut, els hi demana a l'Ajuntament i els hi diu molt clarament de que poden tindre responsabilitats penals si això no mos ho donen. i diu, llegeixo l'últim paràgraf, diu, si no hi ha res que amagar, això ho diu l'advocat que nosaltres hem contractat perquè faci aquest escrit, i diu, i això és el paràgraf final, diu, si no hi ha res que amagar, prego me faci arribar, això aquesta carta va dirigida a l'alcalde, prego me faci arribar en el termini de 3 dies laborables de la documentació sol·licitada a l'escrit 3, això es va fer el 3 d'agost, i mireu que estem ja al desembre, 3 d'agost del 2018, transcorregut aquest termini sense rebre la documentació, hauré de concloure indiciàriament que no disposen de la mateixa. Motiu pel qual hauré de continuar l'encàrrec del meu client i demanar la investigació dels fets davant l'administració de justícia. Nosaltres hem tingut un debat entre els regidors i no volem portar-los a l'equip de govern, a la justícia, per un tema com este. No els volem portar. Però, home, però per favor, crideu-nos, doneu-nos la documentació i si no la teniu, expliqueu-nos per què no ho heu fet. Però no mos tinguésseu així ningunejat. I, clar, quan veiem que són capaços d'això, de què no poden ser capaços? Mos amaga la informació de saber el personal que hi ha a l'Ajuntament, no mos diuen quin és el pressupost d'este pàrquing, a partir d'aquí que la gent valori. I mentre està mos volen fer creure, això crec que l'Eva ho ha explicat molt bé, de dir-nos que és un pressupost que està molt contents i molt orgullosos i després de 4 anys resulta que la interventora de l'Ajuntament, no nosaltres, els segueix dient que cal aprovar un pla econòmic i financer perquè el ràtio d'endeutament sigui sent altíssima, estem per damunt del 112%, només hem baixat del 135 al 123%, per tant vol dir que no podem seguir invertint el romanent de tesoreria, per tant vol dir que només el 4% del nostre pressupost pot anar a inversió i només ho fem esforç quan tenim el poble de panxa cap a dalt i pensem que podríem prioritzar altres coses. No diem que no facin una de la pista del poliesportiu, que ho aprovem i també ho faríem nosaltres, però sí que pensem que en comptes de fer un camp de futbol 7, quan amb l'actual camp de futbol portem molts anys havent fet les seues compartimentacions i es pot jugar perfectament, pensem que en comptes de fer un camp de futbol 7 podríem dedicar-nos a netejar carrers, a netejar la plaça del Bon Repòs que està i fa fàstic, o a arreglar els carrers de Tres Cales i Calafat. Dit això, ens trobem amb el que et deia abans, que també els hi diu la interventora, que no són capaços d'augmentar els ingressos, l'únic que han fet ha sigut pujar impostos, sí que gràcies a la revisió cadastral han pagat més impostos, han pagat més amb l'IBI, obligats, però ho han fet, ha sigut gràcies als impostos, i reduir les despeses corrents. Potser per això no són capaços de dir-nos quants treballadors hi ha més, perquè potser no s'atreveixen a dir públicament de que no han sigut capaços de reduir la despesa corrent perquè ara hi ha més treballadors que abans. Cosa, torno a repetir, que no tenen cap culpa els treballadors, però que ho expliquin i que mos ho diguin. A partir d'aquí, la nostra queixa sigui sent reiterativa, mos sentim ningunejat. I però home, no estan ningunejant a Joan Pere, a la Eva, a la Sarai, a Josep Maria o a la Maria. Estan ningunejant a el grup municipal que té més vots i més regidors. Per tant, estan ningunejant a una part molt important del poble, cosa que jo penso que la gent del poble no s'ho mereix.
Havíem parlat d'això, ens queden encara alguns minuts. Dos temes abans de preguntar-lo sobre la qüestió política en l'escala nacional. Sobre el tema de l'aigua, recentment, i ho van explicar també en el plenari, l'Ajuntament va declarar nul la modificació del contracte del 2009 amb Aqualia després ja de que el ple aprovés, doncs ara fa uns mesos, declarar també nuls els efectes econòmics d'aquest contracte i per tant ara la Cala regeix pel contracte de l'any 2004. Això ha permès també doncs un estalvi econòmic al final, perquè aquesta modificació portava doncs unes qüestions econòmiques afegides i uns diners que evidentment doncs es deixaran de pagar a la concessionària Aqualia i que doncs reverteixen directament amb els pressupostos municipals. Sobre aquesta qüestió, què n'opinen?
Dos temes. Primer una cosa, perquè veiéssiu el nostre tarannà positiu d'aquest grup municipal és que a tot aquest tema, que era un tema molt delicat, i el mateix alcalde mos agraïa, i també a mi em va trucar personalment, i ho puc dir aquí públicament, va agrair el tarannà d'aquest grup municipal, perquè no és el mateix que això aprovar-se per unanimitat que aprovar-se amb 5 vots en contra. I per què vam fer-ho? Vam fer-ho perquè pensàvem que si amb això podem, se pot al final estalviar aquests diners i es pot donar una millor gestió de l'aigua, doncs nosaltres no ens importa, no ens cal cap anell aprovar a favor d'aquesta proposta de l'equip de govern. Però sí que cal dir, vull dir dues coses importants. tot el que es va fer fins ara amb el tema de l'aigua, tot va ser amb els informes positius, tant jurídics com econòmics com tècnics. Primera cosa. I quan se va parlar de municipalitzar l'aigua de les Tres Cales, vale? Tots els grups van votar que sí. L'Antoni Espuny i Jordi Gazeni inclosos. Dit això, nosaltres, com dia abans, fiscalitzarem el govern amb allò que sigui necessari i serem una posició constructiva amb allò que sigui necessari. En aquest cas, pensem que hem d'estar al costat de l'equip de govern perquè això pot afavorir el poble.
Dit això, anem a parlar de comerç i turisme. Un altre dels blocs, suposo, que també voldran tocar. És una de les qüestions que habitualment parlen i comenten al temps de portaveus. Abans parlàvem de, i ho mencionàvem, aquest canvi a mobilitat amb l'obertura del tram del carrer Andreu Llambric entre Llibertat i Sant Joan, que s'ha obert a la circulació, a petició dels comerciants, precisament. Una mica el balanç que en fan també del tancament de l'any a nivell comercial i turístic.
Bé, jo crec que el balanç és, almenys, només que passejar pels carrers. Està tot tancat, sense gent, sense cap ambient que motive a comprar, i suposo que els comerciants pues, estan desesperats. M'imagino que és evident, no cal imaginar-se res, és evident que el comerç no està passant per molt bon moment, per moltes raons, des de la situació econòmica, que tampoc no ajuda, passant per les compres per internet, perquè pensem que també això té... És una variable a tenir en compte. Quantíssima gent hi ha ara que fa la compra de qualsevol cosa, des de llibres, hasta roba, sabates, productes de papereria, electrodomèstics, de tot, se pot comprar per internet i la gent ho fa, és així. Però bé, a partir d'aquí, doncs, hem de mirar, de buscar solucions que, des de l'Ajuntament, és un problema que afecta als comerciants i que ells han de ser els primers en què s'han de, pues, s'han de reinventar, i suposo que pues, és difícil, està clar, però bé, han de fer alguna cosa perquè la gent torni a comprar al poble. Però, a part de l'esforç que ha de fer el comerç, l'Ajuntament també ha de vetllar per pel comerç i pel turisme. I si no fem res, pues, això se'n va a pique. Potser s'han fet coses malament fins ara i que han pogut provocar que el comerç estigui com està ara. Però una vegada estan fetes les coses, ja no es pot tirar atràs. El que s'ha de fer és mirar de buscar solucions. Sembla ser que ara, pues, suposo que per la desesperació, pues, pensa que el carrer peatonal s'ha d'obrir. Bé, a veure si en obrint el carrer Andreu Llambric pues, se nota una millora. Jo no sé si realment serà molt efectiu obrir el carrer. No ho sé, perquè potser la gent ja no està motivada ni per a comprar ni per a anar passejant pel poble. Ara, el dissabte, crec que va ser, se van començar a posar el fil musical durant unes hores i durant uns dies a la setmana per motivar una miqueta les ganes de compra, de passejar pel mig del poble, però ja et dic, l'ambient no està gens bé. Jo passejava dissabte a la tarda a les 7 o 7 i mitja, una hora que no és gens tard, i estava, tot el poble estava, és que... A fosques, primer, que estava a fosques, perquè la llum està a carrers contats. I a part de que estava a fosques, això ni invita a passejar, ni invita a comprar, i els comerciants, evidentment, el que volen és tancar i marxar ràpid a casa perquè és una pèrdua de temps i de diners. Llavors, jo crec que s'ha de treballar conjuntament amb el comerciant. El comerciant, evidentment, ha de ficar de la seva banda perquè no, l'Ajuntament no ha de fer tota la feina de l'empresari. Però una vegada el comerciant fa l'esforç, l'Ajuntament ha d'estar al costat i ha de proposar idees i ha d'estar per la labor. I ara per ara l'Ajuntament no està ni al costat del comerciant ni de la petita empresa local.
No, amb la línia de l'EVA, vull dir, no es pot dir millor, vull dir, estic d'acord amb el que diu i només un incís, a vegades un govern, nosaltres si el carrer Madeo s'ha obert i els comerciants ho han decidit, no serem nosaltres els que direm que no, però si vull fer una reflexió a nivell, una reflexió, a tots els puestos per intentar incentivar el comerç s'estan peatonalitzant els carrers, a la cal que fem ara és obrir-lo. A partir d'aquí fem una reflexió, no sé si això després de 3 anys s'ha estudiat i s'ha realment hagut detrás hi ha un estudi al qual mos diu que si s'obre el carrer Madeo als cotxes, o sigui, el carrer peatonal ara ja no és peatonal, sinó si és un carrer normal i corrent al qual poden passar cotxes, això és bo o no és bo pel comerç? A mi m'ha dit que algú m'ho preguntes, però si els comerciants pensen que això és bo per ells, sí, però jo penso que hauria d'haver un assessor detrás, hauria d'haver molt més treball detrás i hauríem pogut arribar a altres fórmules que no pas la de l'obertura. Respecte als comerciants, sí, però pensem que hauria d'haver un estudi més seriós darrere. Dit això, al moment que tu saps que no tens regidor de turisme i no tens regidor de comerç, perquè el regidor a la reunió que es va fer-se amb els comerciants no va anar el regidor de comerç, perquè teòricament el regidor de comerç no va anar, perquè no en tenim, i el que teòricament ho és, que és l'alcalde, no va anar-hi. Per tant, això ja partix de que ja partim amb un dèficit. Canviem només el regidor de governació. A partir d'aquí, com a anècdota, l'única obra que es va fer amb un govern amb el seu temps dels socialistes va ser fer el carrer peatonal i se mos va vendre que això era bo pel comerç del poble i que amb això incentivaríem el comerç del poble peatonalitzant-lo. No deixa de ser curiós que al cap d'uns anys el mateix alcalde, Antonio Espuny, que va peatonalitzar el carrer, ara està ell fent d'alcalde, perquè és l'alcalde a la pràctica, és quan ara se decideix que no sigui peatonal. El que crec que hem de fer és saber, per exemple, que els carrers haiguen llum, que haiga vida, que es fiquen Nadales, no com l'any passat que no van haver Nadales i no sé per quines raons no diu que podien molestar algú, que haiguen Nadales, que haiguen ambient, que haiga llum, que se decori els carrers. I una cosa també bonica, fem una fira, fem alguna fira, que tu vas a poblets petits com Pratdip i pobles que no tenien res i tothom al Nadal fa alguna cosa per intentar que la gent del poble es mogui, i aquí no es fa res, i per tant demanem això, que el regidor de turisme, que en aquest cas és l'alcalde, una miqueta de gana i una miqueta d'imaginació.
Hem d'anar acabant. Parlem sobre la qüestió dels presos polítics. Dissabte passat anunciaven que començaven una vaga de fam, en aquest cas ho feien Jordi Sánchez i Jordi Turull, però també coneixíem, això passava divendres, i després coneixíem que s'hi sumen nous polítics dilluns en aquesta vaga de fam, en aquest cas ho fan Josep Rull i també se sumaven Joaquim Forn a aquesta protesta. I entremig, diumenge, doncs, un sorpasso a Andalusia amb el partit d'ultradreta Vox, que entrava en força a la Cambra Andalusa, al Parlament d'Andalusia, amb 12 diputats. Una mica l'anàlisi del que passa aquí, del que passa fora d'aquí, el context polític, la situació, que pensen també, perquè evidentment Vox és una de les acusacions particulars en el cas del procés i que per tant doncs, també ha demanat penes de presó per als polítics empresonats a Lledoners, a Puig de les Basses i també al centre del Catllà. Com ho analitzen tot plegat, la situació que s'està vivint?
Quatre temps me dones?
5 minuts.
5 minuts, va, ho dic, perquè tot el que has dit, vull dir, podríem estar ja dues hores parlant. No, Dani, és una broma, vull dir, començo pel final, Andalusia, preocupació, però preocupació l'hem de tindre, entenent que la gent al final és prou adulta per votar el que creu millor. I cal dir que Vox, que ara tots mos fiquem i mos estirem els cabells, fa 2 dies jo veia com manifestacions a Barcelona, a la pancarta principal, anaven PP, Ciutadans, i el senyor Iceta, socialistes, anaven de la mà de Vox manifestant-se per l'espanyolitat. I ja vull dir que ara ningú es fiqui a la mà, ara si a algú no li interessa que ara haguen tret els seus diputats perquè poden trencar el govern socialista a Andalusia, que ningú s'estiri els cabells, perquè quan els ha interessat a Catalunya, els socialistes s'han manifestat al costat de Vox, els que són l'ultradreta, vull dir que també eren són ultradreta quan se manifesten a Catalunya en contra del catalanisme polític i de la independència, i també és ultradreta quan s'han a Andalusia, no són ultradreta quan ens interessa sí, quan ens interessa no. Dit això, sí que jo vull una cosa, i si no ho dic, rebento. Hi ha molta, el que veig, hi ha molta hipocresia, perquè has vist pobles com El Ejido, que segurament hi ha molta immigració, com Vox ha sigut capaç de guanyar. Però la pregunta és, Andalusia, hi ha molta immigració perquè segurament també molta de la gent que no vol treballar al camp a recollir olives, per exemple, a Linares, a Jaén, etc., o que no vol treballar amb hivernacles a Almeria, perquè són condicions infrahumanes, hem de buscar dels immigrants perquè facin la feina que els espanyols no volen fer. Però després resulta que tenim peonades a les quals sí que paguem perquè, i després resulta que no tenim gent per poder treballar al camp. Ara, i després resulta que també gràcies a aquestes hivernacles i a aquesta gent, immigrants que treballen, molta gent porta Mercedes i grans empresaris que guanyen molts diners. I després ens queixem dels immigrants. Els immigrants estan també perquè moltes vegades moltes de les feines que no volen fer la gent nacional la fan els immigrants. I dit això, hi ha molta hipocresia. Sí que és veritat que la immigració l'hem de... Diríem que hem de ser capaços no només de dir portes obertes, sinó que la immigració que arriba hem de ser capaços d'integrar-la. Per tant, han d'haver polítiques d'integració. No es pot dir de qualsevol manera viniu, perquè si no, al final, quan la gent és molt fàcil dir viniu, però si després no es fa ben fet, després ens apareixen els grups xenòfobs, racistes i d'ultradreta. Per tant, sóc dels que penso que en això hem de ser tots molt curosos. Dit això, me preocupa què passa a Andalusia i jo sóc dels que penso que potser m'equivoco, que hi haurà un govern dels tres partits de dretes, encara que també podria ser perfectament que al final Ciutadans acceptés el cap de la Susana Díaz i amb això pues, els hi servies per governar Ciutadans amb Podemos i amb socialistes. Però jo penso que hi haurà un govern de dretes perquè el que, sobretot Ciutadans el que vol és el govern de Madrid i per tant el que volen és desgastar últimament els socialistes i Albert Rivera no li ha perdonat encara ara la moció de censura al senyor Sánchez. Això em referent als
andalusos.
I em referent amb el que em dius dels presos, permetem, jo tristor i molta tristor. En totes raons perquè conec els presos polítics i permeteu-me aquí, i és injust potser, però personalitzar amunt. Jo sóc amic íntim, vaig anar a els seus batejos, conec a la família, conec els seus fills, conec a la dona, del Josep Rull, i per tant també sé quin és el seu estat de salut, també sé les seves fortaleses, i a mi m'entristeix molt que cal que el vaig anar a veure, pues que estigui fent ara la vaga de fam com fa, perquè sé que això els acabarà afectant la seva salut. Per tant, tinc molta tristor, però més que tristor, el que només demano és que siguéssim dignes de l'esforç que ells estan fent. Com a mínim que l'esforç que fan serveixi per alguna cosa. I que la gent cada dia penséssim que hi ha gent que està entregant no només la seva vida política, sinó també la seva vida de la salut, perquè volen, perquè estan buscant els anhels de llibertat. I aquest anhel de llibertat que acabarem aconseguint, m'agradaria molt que l'esforç de tots els presos polítics i de les preses polítiques i dels exiliats i exiliades serveixi per algo i que els espanyols, en aquest cas, i la gent que viu a Catalunya, que no és independentista, com a mínim només demano que tinguin una mica de dignitat i que ens deixin fer un judici just i que deixin d'entorpir tot el que estan fent de la defensa dels presos d'intentar anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans, perquè estem convençuts i pel motiu pel qual no mos estan parant totes aquestes accions és perquè saben que a Europa els girarà l'esquena, a Europa els hi passarà com va passar a Alemanya, com va passar a Bèlgica, com va passar a Escòcia, com va passar a Suïssa, i per això tenen por. Però no ens val la por. En un estat democràtic com és Espanya del segle XXI, penso que la justícia ha de ser una justícia universal. I no ha de ser una justícia pels poderosos, no ha de ser una justícia pels espanyols. La justícia és igual per tots. I avui en dia a Espanya la justícia no és igual per tots. I per tant, per això fan la vaga de fam. Perquè demanen justícia justícia. I avui en dia Espanya és un país, no diré a l'altura de Turquia, però en molts aspectes ens semblem als turcs. I per tant, des d'aquí, donar-los, per favor, molta força als presos, que acaben aviat la vaga de fam i que espero i desitjo no els afecti a la seva salut.
Doncs amb aquests darrers comentaris, amb aquestes darreres opinions, hem de posar el punt i final ja aquest temps de portaveus avui amb el PDeCAT, abans d'iniciar aquest pont de desembre. No sé si demà, dia 6, treballen, no, fan festa, però no ho celebren.
Què? No, jo el cap de setmana, jo el dia 6 tinc feina i el dia 7 no faig pont. I en definitiva avui mateix, mira, el dilluns escoltava un debat del senyor Felipe González i Miquel Roca de la Constitució, i la veritat, els 30 segons l'he apagat perquè se m'ha fet, me fa angúnia i tot avui en dia parlar de la Constitució, perquè recordo una cosa, parlen de la Constitució, però els Vox, que segurament seran els que volen pactar, són els primers que es volen carregar la Constitució, perquè el primer que volen fer és carregar-se les autonomies, això és inconstitucional, són masclistes, van en contra de les llibertats de les dones, i tot això també ho reflexa un país amb igualtat entre home i dona, també ho diu la Constitució. Per tant, la Constitució, per lo que volen, no es pot tocar, però pel que volen ja se pot tocar. Per tant, a mi, en tot respecte del món, el dia de la Constitució a mi, avui, per avui, no em representa.
Joan Pere Gómez, Eva Telamo, regidors del grup municipal del PDeCAT, gràcies per haver-nos acompanyat este dimecres al Sempre amb tu, que acabem de passar un bon dia, també llarg cap de setmana, fins a propera.
Moltes gràcies. Bon dia.